els podcasts de Ràdio Estel.
Àngels, amb el suport de la Fundació Llegat Roca i Pi. A Ràdio Estel comença Àngels.
1054. Aquest és el nombre de persones en situació de sensellarisme ateses durant 2022 per la taula sense llar de Badalona. Més d'un miler de persones ateses en un o en més d'un dels serveis que ofereix aquest espai de treball format per diferents entitats d'acció social i que es divideixen en quatre grans grups segons la seva tipologia. Un dels serveis és el de l'atenció i intervenció al carrer, destinat a persones sense un sostre sota el que viure, de les quals doncs, s'ha fet recentment el recompte que s'organitza cada 2 anys a Badalona. En res, us diem quina és la xifra exacta.
Tots els diumenges a 9:15 del vespre, Àngels, amb David Serra.
Bona tarda a totes i a tots. Benvinguts, benvingudes a una nova edició de l'Àngels, el programa de Ràdio Estel, on, com tots sabeu, els que ja fa temps que ens escolteu, doncs que parlem amb persones, amb entitats que treballen diàriament per al tercer sector social. Un programa impulsat per la Fundació Llegat Roca i Pi, que fem el Joan Andreu Parra a la producció, la Paula Moreno a les vies de so i qui us parla. La nit del 30 al 31 de maig es va realitzar el quart recompte de persones sense llar a Badalona i els resultats doncs no són gens bons. Durant aquella nit es van comptabilitzar un total de 90 persones dormint a la via pública, 58 homes, 6 dones i 26 que no es van poder identificar. La xifra és la més alta dels 4 recomptes fets a Badalona des de l'any 2016. I atenció, aquesta dada, gairebé doble la xifra, la dada del recompte del 2021. En aquella ocasió es van comptabilitzar 48 persones dormint als carrers de la ciutat de Badalona. A les 90 persones comptabilitzades s'han de sumar les 135 que la nit del 30 al 31 de maig estaven allotjades en centres de pernocta, serveis i pisos d'entitats i pensions. És a dir, hi ha un total de 225 homes i dones sense llar, només a Badalona. Analitzarem i farem balanç d'aquestes xifres negatives, però intentarem mirar més enllà i mirem també cap a l'esperança. I ho farem amb la Carol Montolió, que és cap de comunicació de la Fundació Llegat Roca i Pi, la fundació que és una de les entitats que agrupa la taula de sense llar de Badalona, i les direm totes, també són Càritas Diocesana de Barcelona, Creu Roja Barcelonès Nord, Asopam, Sant Joan de Déu Serveis Socials, la Fundació Membrer i la Fundació Acollida i Esperança, i a les quals també hem de dir que se suma l'Ajuntament de Badalona, representat per l'àrea de serveis socials. Saludem ara sí a la Carol Montolió. Carol, bona tarda.
Bona tarda.
Gràcies per ser aquí amb nosaltres.
Gràcies per parlar del recompte.
No, només faltaria. A més, feu cada 2 anys. Després et preguntaré. Analitzarem sobretot perquè jo crec que la gent n'ha sentit a parlar molt, però jo crec que també és bo saber com es fa exactament un recompte de persones sense llar. En aquest cas es fa cada 2 anys. Però si et sembla, comencem parlant de la i fent balanç de les xifres, les dades d'aquest any, perquè, clar, són 90 persones dormint al carrer, només a Badalona, això suposa gairebé, com dèiem, el doble de les comptabilitzades fa 2 anys. Us imaginàveu uns resultats com aquests?
Intuíem que creixeria la xifra respecte al recompte anterior, que va ser el 2021, però ens ha sorprès això, com dius, negativament, perquè ha estat més alta la xifra del que esperàvem. Malgrat que hem incrementat els recursos, per exemple, a pisos d'entitats, doncs la xifra continua creixent. O sigui, el 2021 parlàvem d'una cronificació del sensellarisme, doncs ara hem de parlar d'un avenç del sensellarisme a la ciutat. El que passa que no ha estat només a Badalona, perquè s'ha fet el recompte també a l'Hospitalet,
sí,
i a Santa Coloma i a l'Hospitalet la xifra també ha crescut considerablement. Ha estat de 163 persones, ha augmentat molt respecte també al recompte anterior.
Clar, perquè hem de dir que nosaltres estem centrant el recompte que es va fer a Badalona, que es fa com dèiem cada 2 anys, però també es fa en molts altres llocs. En aquest cas, coincidint amb el dia, també es va fer a Santa Coloma de Gramenet, a l'Hospitalet de Llobregat, s'havia de fer a Barcelona, però per circumstàncies que no cal valorar ni parlar-ne, doncs no es va poder realitzar. Entenem que es farà tan aviat com pugui ser. El creixement és molt notable. Entenc que des de la taula sense llar de Badalona el balanç no pot ser més que negatiu.
Si ara hem de reunir-nos properament, la taula ens reunim periòdicament i ara hem de fer valoració d'aquest recompte i mirar què podem fer al respecte, quins serveis podem oferir, què podem fer, perquè la taula és un espai de trobada i treball per posar en comú les dades que tenim i per coordinar-nos millor entre nosaltres i també donar a conèixer tota la tasca que es fa.
Clar, perquè aquesta és la millor manera, no? Vull dir, el treball conjunt entre molts per fer front a problemes, una situació que és real i que és problemàtica.
Exacte, i a més el sensellarisme és un tema molt complex i llavors hem de sumar forces entre les entitats, hem de fer aliances perquè té causes, hi ha causes personals, però hi ha moltes causes també estructurals, com la manca d'habitatge, la precarietat laboral, la pobresa, llavors és un tema que hem d'afrontar plegats. I és molt bo també que a la taula estigui l'Ajuntament per tal de coordinar-nos entre tots. No sempre estem d'acord en tot, entitats i Ajuntament, però és molt bo que s'hagi pogut mantenir aquesta taula a Badalona i continuï funcionant.
Segur que sí, esperem que pugui continuar amb el suport de l'Ajuntament.
Sí, segur.
Esperem que sí. Si mirem enrere, ara anem a buscar el per què, perquè abans m'agradaria destacar, fer una miqueta a mirar cap al retrovisor, diríem, perquè el primer recompte que es va fer l'any 2016 es van comptabilitzar un total de 39 persones dormint al carrer. Estem parlant, repeteixo, només de Badalona. L'any 2018 la xifra va augmentar fins a les 57. El 2021, tot i que es fa cada dos anys, el 2020 va ser el de la pandèmia, per tant no es va poder fer, es va fer el 2021, era el tercer, doncs va baixar i allí entenc que després, bueno, van ser unes xifres que es van valorar molt positivament perquè va baixar fins a les 48, però clar, tot i que d'alguna manera mantenia la tendència de 3 anys abans, però vaja, era un descens important. Quina explicació té aquest augment? Ja no només el fet que dobli les xifres de fa dos anys, sinó que siguin el pitjor registre dels quarts recomptes, les quatre recomptes que s'han fet, és a dir, dels 7 anys.
L'explicació, o sigui, ho hem de valorar, sí, però segurament és que ha augmentat la pobresa i cada cop hi ha més gent al carrer i també hem detectat que hi ha persones més joves, que és un perfil potser una mica diferent, persones també sense papers i entre tots hem de buscar solucions i nous serveis per fer-hi front.
Clar, la crisi, sens dubte, aquestes crisis que anem arrossegant, ara és molt difícil, perquè el recompte és que és molt recent, fa un parell de setmanes. Però suposo que entre el cap tots teniu allò intentar de dir, buscar una explicació. Entenc que la paraula crisi sortirà i es repetirà.
Segurament.
I estarà sobre la taula perquè n'hem anat encadenant una darrere l'altra i ara les dues últimes molt juntes, la del Covid, les conseqüències socials i econòmiques de la pandèmia, i també la de la crisi internacional, la guerra d'Ucraïna.
Exacte. Hem detectat que hi ha persones que sí que van perdre la feina arrel de la Covid, també, i que han acabat al carrer. Persones que diuen que mai s'imaginarien estar al carrer. Llavors, doncs, hem de fer-hi front.
Sí, sí. I la primera manera de fer-ho és, doncs, amb la xifra sobre la taula. Una altra cosa que volia comentar, Carol, a les 90 persones dormint al carrer, ho hem dit, s'han de sumar les 135 que aquella nit, del 30 al 31 de maig, doncs estaven allotjades a diferents espais, centres de pernocta, hi havia més serveis i pisos que oferiu les entitats socials. A veure, són persones sense llar, també, però que tenen un sostre, direm, sota el que dormir. Quin risc hi ha que aquestes persones acabin dormint al carrer?
Segurament, si no hi haguessin els recursos aquests de les entitats, estarien dormint al carrer. De fet, els pisos d'entitats és el que més ha crescut en respecte als recursos oferts al 2021. Hi ha 14 persones més ara al 2023 que estan vivint en pisos d'entitats, que pot semblar una xifra que no és gaire alta, però són 14 persones que si no, doncs estarien al carrer.
Clar.
I darrere d'aquestes persones, doncs hi ha històries, doncs, molt complicades, històries de pèrdues i, com deia abans, també, doncs, causes estructurals.
Penso, per exemple, les persones que dormen en pensions, entenc que totes elles feu un seguiment, per descomptat. A més, aquí n'hem parlat diverses vegades. Hi ha un acompanyament, hi ha un seguiment, a part de l'ajuda que reben. Però penso, per exemple, persones que dormen en pensions, que potser es dona el cas, no, que no tenen una pensió, no sempre estan al mateix lloc. o habitacions rellogades i que arriba un moment que no les poden pagar. També em referia una miqueta a aquestes, no? El risc que hi ha que el fet d'estar dues, tres setmanes dormint en una habitació rellogada o en una pensió que ja no es pot pagar, doncs aquestes persones també puguin acabar. Tenen més risc, segurament, de fer que augmenti i potser també és per aquí l'augment de persones que no han de dormir al carrer.
Segur. Penseu, o sigui, les persones que sense sostre és com la punta de l'iceberg. Després hi ha moltes persones això que viuen en habitacions rellogades, que això no ho comptabilitzem dintre del recompte. O sigui que la xifra és molt més alta.
Sí, el fet són persones no cal dormir només al carrer, que ja la situació és duríssima, sinó les persones que no tenen un habitatge doncs i de lloguer o ja no, per propietat ja no cal ni parlar-ne, però com a mínim de lloguer i on poder tenir una certa estabilitat, com a mínim vivint-hi.
M'agradaria una cosa destacar, sí, que dins del recompte aquest any han participat, per donar algun tema, un punt d'esperança, bueno, han participat alumnes de l'Escola Salesians dins d'un projecte que fan per millorar la societat i l'entorn més proper. Han participat alumnes de quart d'ESO i creiem que ha estat molt positiu, que és un camí que hem de seguir des de la taula cap a la sensibilització.
Exacte.
I sobretot de la gent jove. I llavors hi havia un estudiant que ens deia... m'he quedat parat, és molt fort veure a la gent dormint al carrer en un cartró per la manca de qualitat de vida que tenen aquestes persones. I ell parlava de... I és una vista molt solitària.
Sí.
Llavors, això creiem que ha d'arribar als joves, ha d'arribar a tothom, però és molt important que arribi a la gent jove. I aquest és el primer any que han participat estudiants i és un camí que pensem que és positiu.
No, segur. És una manera de... Sempre hem parlat de que les persones sense llar són com persones invisibles. Perquè hi ha gent que potser està acostumada a veure-les i ja no les veu.
Exacte.
O si les veu no les vol veure i acaben sent invisibles, i si visibilitzem aquesta situació tan dura entre els més joves, doncs home, em sembla una iniciativa fantàstica, la veritat.
És un dels objectius del recompte, és fer acció social i fer una fotografia de les persones que dormen al carrer per fer acció social, polítiques socials, però també sensibilitzar, com bé dius, visibilitzar les persones que sovint són invisibles.
Sí, i determinades zones encara més, i que sembla que formin part, doncs, bueno, això, que estan allà i que com ens hem acostumat a veure-la sempre allà, doncs ja no els hi parem ni atenció, que és el pitjor que pot passar. Hi ha una altra dada positiva dins del que és el recompte, aquest quart recompte, i és el nombre de voluntaris, que són més de 170 voluntaris i voluntàries que hi han participat, que fan, no cal dir, una tasca importantíssima aquella nit, importantíssima i bàsica, eh? Sens dubte, sense ells no el podríeu fer.
Exacte,
no
sense les persones voluntàries és que no el podríem fer, el recompte seria impossible, perquè això són més de 170 persones que han participat en aquest quart recompte. Moltes d'elles repeteixen, o sigui, ens facilita molt, per exemple, que les persones coordinadores de grup, perquè es fan diferents grups a la ciutat...
Sí, ara t'expliques una miqueta com funciona.
Que hi ha coordinadors que repeteixen, llavors ja coneixen com funciona el recompte i això facilita molt la tasca, i els hi volem agrair des de la taula la seva participació i col·laboració.
Sí, que no fallen mai. El que dèiem, Carol, explica'ns com es fa un recompte d'aquestes característiques, com us organitzeu?
Doncs el recompte a Badalona, nosaltres dividim la ciutat per zones i fem un total de 17 zones, i llavors a cada zona hi ha un coordinador de grup i hi ha un número de voluntaris en funció, perquè cada zona té una extensió diferent, hi ha un número de voluntaris, llavors el coordinador es posa en contacte amb els voluntaris i llavors doncs, per grups sempre es donen una sèrie de directrius, de que no vagi una persona sola, que aquest és un recompte quantitatiu, llavors no s'ha de parlar amb les persones, no s'ha de molestar les persones, és un recompte quantitatiu, només distingim si podem, si són dones, homes...
Exacte.
De vegades no se sap perquè les persones estan tapades...
Per això eren allò que dèiem, les 26 persones
això,
que no s'han pogut identificar, no? Perquè no s'hi acosten
o estan tapades, no sé si molesta... Llavors també es veu si estan amb algun animal... i se nota si dormen al ras o sota cobert o en un cotxe o a caixer, i aquestes són les dades que es recullen. Llavors aquest any s'ha pogut fer una trobada, normalment es fa una abans de començar el recompte, una trobada presencial amb tots els voluntaris, que l'any 2021, com estàvem encara amb el tema de la Covid, no van fer aquesta trobada per seguretat. Llavors les persones van anar cadascuna a la seva zona directament, però aquest any sí que l'hem pogut fer abans de començar el recompte.
A Can Banús,
a la masia de Can Banús, de la Fundació Acollida i Esperança, i llavors allà doncs, ens hem retrobat tots, i des d'allà doncs, ja cadascú va marxar a la seva zona i es va començar. El recompte que es fa es comença a mitjanit i cada grup triga unes 2 hores. Depenent de la zona.
Es cobreix tot el municipi?
Tot el municipi.
Perquè Déu-n'hi-do, Badalona és gran.
Sí, fins i tot la platja, sí.
I entenc que hi ha zones que hi ha, bueno, lògicament per la zona, suposo, i pel tipus de lloc que és, doncs, hi ha més llocs que no pas d'altres. Més
persones.
Es localitza més persones que no pas altres, no? Suposo.
Sí.
Els resultats d'aquesta tasca és, com dèiem, el que hem comentat, però val la pena recordar també perquè és tan important realitzar un recompte de persones. Un recompte de persones sense llar a Badalona. Badalona, l'Hospitalet de Llobregat, Barcelona, Santa Coloma, Girona també se'n fan, i altres municipis i ciutats de Catalunya. Per què és tan important un recompte?
És molt important això, per tenir una fotografia de les persones que dormen al carrer una nit determinada. I llavors fer-lo periòdicament, en el cas de Badalona, cada 2 anys, doncs permet poder tenir una evolució. Ara ja portem 4 recomptes, llavors podem tenir una tendència. I és molt important per sensibilitzar a la població i també per fer polítiques socials, per tenir en compte el tema del sensellarisme com un tema important dins de les polítiques socials.
A més que és un mètode que s'utilitza en moltes ciutats de tot el món, i per tant això està més que demostrat que és el més efectiu per tenir una visió real i autèntica del sensellarisme.
Sí, és un mètode que ha estat validat i provat arreu del món, i llavors doncs, és important.
A partir de les... Per què cada 2 anys, per ser a Badalona?
Bueno, perquè ja ens agradaria fer-ho cada any, sí. Però això ho organitzem, entitats i ajuntament, ens impliquem molt les entitats i no tenim recursos ara mateix per fer-lo cada any.
Clar, és que no ens n'adonaria, acabaria un recompte i hauria de començar a preparar l'altre, no? M'imagino. A partir de les xifres obtingudes, per exemple les d'aquest any, a partir d'ara què? Què es treballa? Com es treballa? Què feu? Quin és el següent pas?
A partir d'ara valorarem una mica tot el recompte de què coses podem millorar tècnicament, operativament, i mirarem a veure què podem fer. I un dels nostres objectius és fer un recompte qualitatiu, és fer enquestes.
Entre la gent que està...
Clar, perquè això ens donarà més informació sobre el perfil de persones que hi ha i creiem que és necessari. Ja és una idea que tenim des de fa temps, però això... Per manca una mica de recursos, ens hem d'organitzar per poder fer-ho.
Aquí a Barcelona...
Ara Arrels ho farà al juny.
No sé si el fa ara, no sé si el fa cada any o cada 2 anys també, el qualitatiu, eh?
Sí.
Perquè és una tasca molt més laboriosa, és un recompte molt més lent.
Sí, perquè es parla amb les persones que volen, i és una enquesta bastant completa. I aquesta seria una fita que tenim com a taula.
Doncs, tal i com els esforços que els hi dediqueu, la feina que feu, gairebé sempre desinteressada, sens dubte que ho aconseguireu. Ja us dic que sí, segur. El que dèiem, Badalona, Santa Coloma, Gramenet, l'Hospitalet, a Barcelona també, a Tarragona, Lleida, Girona, les 4 capitals de província de Catalunya, ciutats importants com Mataró, Sabadell, Terrassa, n'hi ha prou? S'haurien de fer més?
S'haurien de fer
alguna cosa més que recomptes, a banda dels recomptes?
S'haurien de fer doncs, més mesures. Ara, per exemple, està en tràmit parlamentari la llei, una llei pel tema del sensellarisme que ens agradaria que s'aprovés durant el 2023, però bueno, és un tema molt complex.
Va lent, sí.
I és lent, però bueno, seria un avenç.
Sí, l'important és anar
fent
coses.
Seria un avenç important.
Exacte.
O sigui, penseu que es diu sovint bueno, que una persona que viu al carrer té una mitjana de vida de 20 o més anys, viu menys, viu 20 o 30 anys menys que
menys
una persona que té un sostre.
Sí, sí, és una situació complicada i per això aquí l'Àngels doncs, n'hem parlat diverses vegades, força vegades, i continuarem fent. Ho continuarem fent perquè creiem que s'ha de visibilitzar la situació. Carol Montolio, cap de comunicació de la Fundació de Gat Roca i Pi, moltes gràcies per venir aquí l'Àngels a explicar-nos els resultats i com es fa un recompte i el que suposa la importància que té. I molta sort.
Moltes gràcies a vosaltres i a totes les persones voluntàries que van participar al recompte.
Fins aquí l'Àngels d'avui. Tornem diumenge vinent. Que passeu una molt bona setmana i moltes, moltes gràcies per ser-hi.
Àngels, un programa de la Fundació Llegat Roca i Pi. Àngels.
Un podcast de Ràdio Estel.
Amb el suport de la Fundació Llegat Roca i Pi.